podem fer dues coses. Li podem contestar la pregunta al Noel o podem fer el que et vaig dir, i és que jo tiro uns personatges del món anglosaxó, potser més estadounidenc, i tu m'intentes dir qui seria el seu homòleg català o espanyol. És que no sé per què l'altre dia estava jugant amb això amb un amic i em va fer molta gràcia.
Jo això crec que requereix més preparació, eh? Jo li fotria el del Noel i jo què sé, saps? Si ens inspirem, pots compartir els teus, eh? Però jo, ja et dic jo que no en tindré cap ni un.
O sigui, utilitzem el teu... És el precòrtex frontal el que et fa dir les coses ràpid? Sí, sí, sí. Pues utilitzem aquesta part teva, que la tens molt desenvolupada, per anar donant rèpliques. Ojo, eh? És que tinc alguns divertits, eh?
Estàs apanyadíssim. Però bueno, bueno, no ho sé. Si vols, vols començar amb això, doncs. Jo és que tinc moltes opinions, eh? Sobre el del Noel. Vull dir que... Guarda allò dels personatges pel live que farem, pel proper directe. Que serà més divertit, home. Així veiem les cares de la gent, saps? I ja està.
Ui, hi havia molta gent que ha pensat per un moment que faria un dels personatges i tenia moltes ganes, eh? Doncs ho guardem pel directe, estic d'acord.
Vinga.
Àlex, no me recordo la pregunta del Noel, tot seguit, eh?
Jo tampoc, però com que me l'he mirat ara fa exactament 6 minuts, la tinc una miqueta fresca. Bàsicament, ell comenta una situació molt personal que és la de... que generalment nosaltres sobreindexem els diners, no? El que parlem que en el món dels negocis... Doncs home, tot està pensat per fer doncs, creixement, reinvertir els guanys, sempre has de mirar la pela, no? I hi ha gent que per caràcter o per conviccions, pel que sigui, defugim, i inclús aquí m'incloc, entre cometes, no tant, potser no tant com altra gent, però defugim el creixement aquest, perquè sí, el mirar pels diners, sempre aquest tipus de coses... que al final són els fonaments dels negocis, al final són els fonaments de les empreses. Una empresa que no fa diners no és sostenible. Val? Aleshores, Noel comenta que és això, les empreses on ha estat, doncs ha cobrat menys del que podria o tindria capacitats i qualitats per treballar en altres empreses, però que no està tan alineat amb elles pel que sigui a nivell de... que siguin els models de negoci o com operen o pel simple fet de fer unes empreses i ell prefereix treballar més amb els seus side projects que d'altra banda tampoc els vol monetitzar. Vull dir, al final és un posar-se molts pals a les rodes, val? Més o menys per aquí. És a dir, es pot viure, està malament el fet de no buscar la retribució econòmica amb els projectes? La meva resposta és no, val? Però crec que s'ha de fer des d'una postura de privilegi. M'explico. A veure, hem d'endreçar això al cap, perquè com que no he fet la feina prèvia d'endreçar-ho, ho hauré de fer ara a mesura que vaig explicant, no? Com comentava, si al final, si tu t'estàs posant el pals a les rodes de que vull treballar amb els meus side projects que no facturen gaire i a sobre no els vull fer facturar, podries estar treballant en una empresa en la que cobres molt, sobretot si tens les capacitats tècniques i tens les capacitats també interpersonals, el que sigui, per poder estar treballant en una empresa en la que pots progressar molt, arribar a un lloc al que estàs suficientment còmode i tenint feina com perquè et paguin, però no la suficient com per no tenir feina, no tenir espai per fer altres coses i tenir els teus side projects, no? O sigui, realment podries arribar a fer això aprofitant-te una mica de la feina aquesta, no? I poder treballar amb un side project que tu decideixes no monetitzar. O, al contrari, també decideixes monetitzar-ho tot, no? Què passa? Que el no voler perseguir els objectius monetaris no només en un, sinó en varis àmbits de la teva vida, el que et fas posar-te molts pals a les rodes. Vol dir que probablement progressaràs menys en el que la gent percep que és lo interessant, no? Que és la riquesa, el poder, el progressar, tenir com una certa feina de més prestigi, ser conegut. Però això no té en compte que al final aquest tipus de mètriques o inclús de... com t'ho diria, de categories de reconeixement, no són les categories que reconeix tothom. Jo, per exemple, comparteixo moltes d'aquestes coses, no obstant, sí que li reconec un valor pragmàtic als diners. És a dir, prefereixo fer diners amb l'empresa perquè així podré finançar altres coses que són més altruistes. Per exemple, el codi lliure, no? I és un altre bon exemple. Pots dedicar-te a treballar només en codi lliure, però segurament les passaràs més canutes a l'hora de fer un sou i fer una carrera, no? Sobretot si només vols ser codi lliure i no vols cobrar. Molta gent alterna el codi lliure amb el freelancer, val? et llaures una reputació i la gent et contracta com a desenvolupador, doncs, sigui de PHP, de Rails, del que sigui, perquè, ostres, has fet aquestes contribucions a codi lliure, ets un tio, una tia molt bo, i aleshores pots guanyar-te molt bé la vida amb això, i això fa que et puguis dedicar més, puguis reinvertir en la roda de poder invertir més en temps lliure, no? Però, clar, depèn, quants pals a les rodes et vols ficar tu? Com més te'n fiquis, més difícil et serà completar el joc de la vida. És a dir, vols jugar... Nosaltres que partim des del privilegi d'estar en tecnologia, val? Tenim més fàcil poder-nos posar aquests pals a les rodes perquè en realitat podem sortir-ne molt fàcil. Una persona que es dedica al sector social, per exemple, o que ha estudiat filosofia, no li queda una altra que treballar de gratis perquè no té tantes oportunitats laborals. O sigui, no pot escollir, no pot tenir el privilegi de dir no, mira, jo vaig a fer un side project pel qual no cobraré i a la meva feina doncs prefereixo agafar una feina que estigui més alineada amb valors però no amb retribució econòmica perquè m'ho puc permetre. No ho ha dit mai cap estudiant de filosofia, val? En aquest sentit. I dic filosofia, com podria dir alguna altra, carrera vocacional. Val? Per tant, molts angles aquí, no? Tema privilegi, tema sector, tema els pals a les rodes i alternatives, també suposo que depèn molt de la teva capacitat de ser, com es diria en anglès, resourceful, no? És una paraula que no té una traducció, però és que és com una persona que amb poc fa molt, no? Una persona apanyada. Hi ha persones més apanyades que les altres i poden, sempre troben una manera de subsistir, trobar una oficina gratis i compartir pis fins als 50 anys o el que sigui. O al contrari, a trobar, o es dediquen a fer de digital nomad, por ahí, no ho sé, saps? D'alguna manera sempre acabes necessitant els diners i per això que a mi se'm fa tan difícil. Però bueno, té molta més profunditat que aquest anàlisi superficial que he fet, eh?
M'agrada el punt de, i el comparteixo totalment, dels pals a les rodes. O sigui, ara mateix, possiblement la gent no està llegint aquest mail, però bueno, és un mail llarg, és del Noel, evidentment, si fos curs no seria seu. Jo llegeixo i veig una consecució de paràgrafs en el qual només hi ha pals a les rodes, no? Llavors, com tu has dit, el Noel té el privilegi o la sort, o s'ho ha guanyat, evidentment, de pertànyer a un sector i haver triat una carrera que està molt ben remunerada, per ell és molt bo la seva feina i la seva vida podria ser tan senzilla com anar-se'n a treballar per una gran tecnològica, deixar de pensar en totes aquestes merdes i ser feliç a la vida. Aquí ja, o sigui, se li ha acabat el joc i ja està. Vull dir, podria fer això, no? Això seria una carrera molt raonable en la qual possiblement seria o no seria feliç, però és una cosa molt legítima que podria fer. No oblidant que la societat, la divisa que té per remunerar la gent o per reconèixer el valor, evidentment, sí, hi ha altres coses, però eminentment sembla que la més reconeguda i la que més líquida és els diners. T'agradarà més o menys, però per què t'explico això? Primer, per allò dels pals a les rodes, perquè, a veure, sí, és cert, o sigui, ell no té un problema de liquidesa a la seva feina, té una feina extremadament valuosa on molta gent estaria disposada a pagar per ella, és una posició de privilegi, fantàstic. El que passa, i ara comencem amb els pals a les rodes, que ell li agrada dedicar-se a projectes de difícil monetització, o això sembla, malgrat sigui difícil, ell encara la vol posar més difícil. Hi ha molts projectes open source que es monetitzen per sobre, és a dir, que donen una capa de serveis per sobre i exploten aquesta part open source per monetitzar-se, i no sé si això és el cas de Solid o no. Vull dir, és una cosa que s'ha fet, es coneix. On tenim el gran desentès, el Noel i jo, amb el fet de que... Jo sóc de l'opinió i realment tinc aquesta convicció, i ara et diré per què, de que quan tu fas una cosa que t'agrada, la monetització ve sola. Aquesta frase és la mítica frase de Happy Flowers, Unicornios, ens anem a la platja a fumar porros tots plegats, però jo realment crec que és certa. Per què? Perquè hi ha un principi, una heurística de la societat, i és que la gent és mediocre en la seva feina perquè no li agrada el que fa. Llavors, quan a tu no t'agrada alguna cosa, la fas malament o la fas a desgana. Per tant, en el moment en què tu t'agrada el que fas, bàsicament et posa en un avantatge social respecte a tothom increïble que la gent no es para a pensar. Perquè quan tu fas una cosa que t'agrada, ho fas amb gust. I al teu costat tens una persona que odia la seva feina i que es lleva cada dia i s'arrossega fins a porta de l'oficina per fer una merda que no vol fer. Això, simplement aquesta tonteria, et posa en un avantatge brutal respecte a qualsevol altra persona. Llavors, Això, combinat amb la mediocritat de la majoria de les feines, que és una realitat, o sigui, jo si tingués que donar com un consell en el meu anterior Marc, li diria, no et preocupis, la gent és molt dolenta a la seva feina, en general. Vull dir, no hi ha una competitivitat ferotge. Només que destaquis una mica i aixequis una mica el cap, ja estaràs en el top 10%. Llavors, juntant aquestes coses, per això és el que penso que si fas una cosa que t'agrada, estàs en una posició més senzilla de monetitzar allò perquè la gent hi veurà valor i com que pel primer corol·lari la divisa per pagar valor a la societat són els diners, doncs no et faltaran els diners. El que passa és que també crec que el pobre Noel té una relació una mica peculiar amb els diners, perquè també és veritat que aquí a Espanya, bueno, no sé si és Espanya o les cultures llatines o és Europa, no tinc ni idea, vull dir, no sóc una persona tan viatjada, però veig que hi ha com una relació una mica de culpabilitat amb els diners. I us ho dic jo, que sóc autònom, val? L'últim mono de la fila, la persona que ha de baixar el cap com quan envia un pressupost. Quan tu manes diners o envies un pressupost a algú, sembla que estiguis fent alguna cosa malament, saps? Sembla que quan el vagis a cobrar ho fas com amb el cap baix, com amb molta vergonya, com dient, bueno, té, és això, no? I dius, no, escolta, macho, si és que ha de ser al revés. O sigui, si la divisa més comuna són els diners, per tant, el teu client és qui té la cosa més normal, no? La cosa més mundana, que són diners, que n'hi ha per tot arreu, i tu el que tens és el talent que necessites pel teu client. Per tant, aquesta relació no sé per què és inversa, però sí, sembla com que aquí hi ha com aquesta espècie d'estigma de que cobrar és, oi, mama mia, seran 2.500, eh? Llavors, no sé, sembla com que no tenim una molt bona relació amb els diners en general, però no ho sé. Igual és la cultura d'aquí, o igual sóc jo, no ho sé. Potser sóc jo i aquí la gent està passant pressupostos a lo loco, eh?
Has dit moltes coses. Començo pel final, vale? I a veure si me'n recordo la resta. És un tema cultural. Aquí estem en una cultura, digue-li, la cultura llatina és una cultura molt més avasada al que és la negociació, val? És una cultura molt més mercantil, més que mercantil, no, mercantil potser no és la paraula, eh? És més de... Com es diu això? Hòstia, és que no em sortirà la paraula ara. No és negociació, collons. Quan vols baixar-li el preu.
Ah, del regateo!
Correcte. Tu... No has vist la pel·li de La vida de Brian?
Déu meu, és la primera vegada que em dius si he vist una pel·li.
Sí.
I la resposta és que no. Quines merdes de pel·lícules mires.
Me cago en l'hòstia, Marc. No et tindré en compte això. La vida de Brian, tio. Bueno, és una pel·li de Monty Python, una crítica a la religió cristiana i tot això. Hi ha un moment molt bo en el que el tio està fugint i l'està perseguint a l'exèrcit i... Saps, els romans, i es foten un mercat. I necessita una cosa com per distreure el rotllo. Vull canviar-me de roba, no me'n recordo molt, fa com 15 anys que no l'he vist, però recordo un moment molt bo que fa paròdia de la cultura aquesta del regateig. Val? Perquè aleshores es foten un mercat i diu, vaig a comprar, ostres, vaig a canviar-me de roba, vaig a una botiga de roba i vaig a comprar-li, doncs no sé, una túnica al venedor. I aleshores li diu, quan val això? I li diu, 15. Diu, vale, té, aquí els tens. Diu, no. Tu m'has de regatejar. Diu, no, però jo t'ho pago. No. Mira, t'explico com funciona. Jo et dic 15 i tu m'has de dir, no, això costa molt, és molt car. Te'n dono 7. I jo et diré, no, home, no, jo aquí he posat l'esforç de la meva vida i per tant això està fet a mà, mira, comparo amb la resta. I comença, li fot tota una explicació, una masterclass de com funciona el món del regateig perquè si no hi ha comerç, no? No me'n recordo com acaba l'escena, però sé que és com ell li vol donar els diners. Es posa inclús agressiu del pal, tio. T'estic intentant donar els diners, cabron. Et vull traspassar diners meus. Saps el que diem moltes vegades de... Rotllo, quan tu havies tingut algun problema, em sembla Vodafone o no sé quina d'aquestes, que deies, t'estic volent pagar i no estàs acceptant els meus diners perquè tens un protocol allà de merda i m'estàs forçant a fer no sé quin tràmit, però jo en realitat el que vull és donar-te més diners perquè funcionis millor. No funciona així, val? Nosaltres vivim en aquesta cultura. La cultura anglosaxona és bastant més transaccional, val? Jo m'he trobat molt a nivell de negocis quan vaig allà i generalment la confiança no te l'has de guanyar no te l'has de guanyar, ja la tens guanyada, com la pots perdre? Sempre depèn de quin és el marc mental, no? Sembla que a Espanya, per lo general, o cultures llatines, com que estem acostumats a que ens estafin, quan tu entres en una relació contractual amb algú, t'has de guanyar la seva confiança, val? I comences des de zero i a poc te l'has d'anar guanyant i per això tot el tema aquest de Has de fer moltes reunions de ventes, que ara cada reunió de ventes t'acosta més al punt de firmar el contracte, has d'anar guanyant una confiança. Això és una miqueta comú en totes les cultures, però hi ha cultures que són, hi ha menys passos, doncs aquí tenim 8 o 10 o 12. No obstant, quan signes el contracte, i sempre hi haurà una part prèvia de regateig, perquè és que molt rares vegades he tingut un contracte acceptat en aquest tipus de cultures sense un regateig previ, sense demanar descompte, sense dir-me això és car, i tampoc és que siguem una empresa supercara, ¿vale? Sí que som una miqueta per sobre de la mitjana, però collons, no som caríssims, ¿vale? Però bueno, com que està molt, molt ficat en la nostra cultura, sembla com que ho has de demanar, sembla com que ja sabem que t'estan ficant un sobrecost, entenem el sobrecost com em volen estafar. Jo sé que realment li costa 15 i a mi m'està volent cobrar 20, i aquest és el seu marge, ¿vale? Mentre que altres cultures això ho entenen diferent, això ho entenen com, hòstia, m'ha posat 20, sé que li costa 15, però bueno, si tinc marge jo per després, per poder fer més coses, o perquè si les coses van malament, doncs ja ficarà aquest 5%, el ficarà ell, no l'hauré de ficar jo, no? És molt l'òptica aquesta. Generalment, als Estats Units, la meva impressió, i no és a tot arreu, als Estats Units no és tan heterogeni com tothom comenta i tal, 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 però generalment al món dels negocis comences més des d'una posició de tens el 100% o un 75% de la confiança i tens més a perdre que a guanyar. Val? Pots guanyar el 25% que et queda, però diguem, no has de fer aquest esforç de dir m'he de guanyar tota la confiança. Val? Això per començar. O sigui, tu imagines que això era el primer punt de tots els que s'han comentat. El segon, si no me recordo malament, és que venia, tot això, aquest discurs venia d'una de les frases de Naval Ravikant, que la cita el Noel al seu correu, que l'any 2018 va fer un film bastant famós, que era el de com tornar-se ric sense comptar amb el factor sort. Val? Jo crec que és un molt bon film que pot donar per un episodi 2 o 3, eh? Vull dir que hi ha molta xitxa que podríem tocar i mira, se m'ha il·luminat i ho he ficat a la llista de propers episodis. Però un d'aquests tuits deia si tu secretament odies la riquesa t'evitarà o et defugirà. Val? I té un molt bon punt, val? Té un molt bon punt perquè és si tu activament vas fer coses per allunyar-te dels elements generadors de riquesa o tu en la teva activitat ho fas de tal manera que dius no, mira, em deixo els diners a la taula o prefereixo no cobrar-los o el que dius tu, no, he de passar un pressupost d'una pàgina web que l'hauria... Sé inclús que el client té 30.000 euros per fer-ho, jo la puc fer per 15. I estaria bé èticament fer-lo per 30 perquè realment una altra empresa vindrà i tal, i el valor que li aportes és aquell, fantàstic, podries fer per 30 i dius, no, jo ja no només no t'ho faré per 15, sinó és, com que sé que puc subsistir amb 7, doncs t'ho passo a 7. Ojo, que inclús li estàs donant al client potser de vegades raons per desqualificar-te per ser massa barat. Val? Però bueno, aquí aquest no és el punt. El punt és, si tu activament fas totes aquestes estratègies d'evasió de la riquesa, al final acabes entrant en un hàbit de generar antirriquesa. Val? El que dèiem, ja comença a posar pals a les rodes per sistema. Val? I això t'acabarà perjudicant a tu i la gent que deriva de tu. Val? O sigui, jo entenc que si en tant que això només t'afecti a tu, fantàstic si està 100% alineat amb el que tu penses. Jo estic molt alineat amb això, però a la vegada també penso, no em sento tan alineat amb aquesta proposta que té ell perquè de mi depèn gent, no? La meva família. I jo també he vist els diners com un instrument per poder millorar la vida de la gent que m'envolta, no només la meva família immediata. Jo sóc molt de contractar els meus amics i amigues, val? Sí, inclús si m'ajuden amb alguna cosa, que m'ajuden amb una mudança i tal, pagar, val? Ja sé que tu ho faries per bona voluntat, que tal, tal, tal. És igual, tio, aquí tens, saps? Vull dir, o quan em volen donar, jo què sé, recentment un col·lega que em va dir mira, tio, puc donar la meva Play antiga, no sé què, la Xbox, perdona. I li vaig dir, vale, te la pago. Diu, no, però, saps? Vull dir, no, és igual, tio, saps? Tu per Wallapop te l'hauries venut, vale? Al final no va voler acceptar tot, però una part sí. Vaig dir, tio, és igual, si això t'ajuda a pagar la següent, doncs ja està, no? O ja sent amb la que hem treballat molt bé, quan al seu principi vam contractar la Carol per fer els dissenys de Foc a Terra, doncs és una de les persones que tinc al cap sempre per contractar-li coses, saps? Per què? Perquè jo sé que jo genero molta activitat econòmica, jo no vull tenir aquests diners, podria centralitzar-ho molt més i quedar-m'ho tot jo, però prefereixo repartir-ho amb la gent que m'envolta perquè puguin dedicar-se a allò que els agrada i, bueno, i que tinguin menys dependència de la seva única font d'ingressos, no? Que poden ser la seva feina, el seu canal de projectes habitual i tal, i que puguin confiar una miqueta en que de tant en quan els hi cau alguna cosa de part meva. Si tots ho féssim així, la societat seria bastant millor, i no és per posar-me una medalla, però sí que és per, bueno, per rajar una miqueta del sistema turbocapitalista que tenim.
No, però això és ben cert. És a dir, és un acte de reciprocitat que al final l'únic que fa és que fa més gran el pastís. És que, per mi, aquesta és una de les miopies més grans a nivells socials que hi han, la de pensar que tot a la vida és un joc de suma zero. I pots anar com des de lo més macro, és a dir, a l'hora de l'estat de recabar impostos a la gent, fins a lo més micro, que són aquestes petites donacions altruistes que al final el que fan és girar la roda i indirectament i generar activitat econòmica, no? Des dels dos punts de tot aquest espectre, t'adones que realment no és un problema de veure si puc rascar una mica més del pastís de l'altre, sinó és, hòstia, anem a fer una mica més gran el pastís, que així menjarem més i estarem tots millor. És el que tu dius, o sigui, aquest sistema, és que em fa molta gràcia la paraula turbocapitalista que fa servir, però aquest sistema el que fa és que és una gallina dels ous d'or, no? Vull dir, no saps com, però genera una quantitat de riquesa i una quantitat de diners, i no em sembla perquè això ha de ser com un motiu de vergonya. I és veritat el que dius, hi ha cert estigma aquí, no sé, jo crec que estem una mica a la cultura de el que li va una mica bé és perquè ha fet alguna cosa malament, ha enganyat algú, o, no sé, merdes aquestes. O sigui, quan veus que algú parla d'algú que ha sigut molt exitós o el que sigui, doncs ja directament no sé per quin motiu se'l mira amb desconfiança, quan dius, o sigui, des del que li vagi bé, doncs és la persona que més està contribuint al pastel, saps? Una mítica tonteria, no? Però segur que Amancio Ortega ha pagat més impostos en un mes dels que jo pagaré en tota la meva vida, segurament. Llavors, hòstia, ojalà n'hi hagi molts com ell, no? Perquè, cony, són els que paguen la festa. Però, per la part del Noel, té una relació molt adversa amb el tema dels, amb el tema dels diners. Jo també ho entenc, eh? O sigui, quan era més joveneta també em costava molt el fet de passar pressupostos i no sé, i posar preu a la meva hora o a la meva feina, i anava com teu amic de la peli en el bazar acceptant tot i dir, no, bueno, doncs això per menys, tal. Però al final doncs compte que, cony, és que és això, és que és un joc on juguem tots, i sense agafar aquests valors tan transaccionals de les cultures més anglosaxones, home, jo crec que hem d'abraçar una mica aquesta realitat dels diners. L'altre angle que has tret que m'agrada, i és que, i si vols fer com d'advocat del diable aquí, és aquesta idea de que quan algú fa tanta apologia dels diners des d'un punt de vista tan intel·lectual, és que a mi aquesta frase em fa molta gràcia, i és la de, si ets tan llest, per què no ets ric, no? És que...
Bueno, clar, és bàsicament l'antítesi dels criptobros, no? I dels influencers aquests dels diners.
Exacte, exacte. I és com aquesta idea que quan algú fa com aquest discurs tan superintel·lectual de política monetària i d'estratègia d'inversió i tal, no? Llavors la teva rèplica claríssima és, escolta, cony, si ets tan llest, no? I cony, perquè no ets ric, no? Doncs, ara no sé per què et deia això, Àlex.
Jo, bueno, hi ha dos punts més, igualment hi ha un parell més d'angles. Una és, al final, molta gent el que fa és tirar per la vida sense tenir clar per què ha d'indexar, no? És a dir, quines són les seves mètriques que el defineixen. Te'n recordes que alguna vegada jo he mencionat que jo m'inspirava molt amb el Sims quan tu havies de triar el teu personatge, quina serà la seva meta a la vida, no? Vol ser la riquesa, vol ser la fama, vol ser la família, vol ser els diners, vol ser el coneixement, o no sé quina altra cosa era, ¿vale? I em sap que hi havia 6 o 7 opcions. I jo sempre triava el coneixement, no? I això segueix sent així. Jo indexo molt pel coneixement, i llavors penso, per exemple, un dels objectius que m'he posat aquest any és prioritzar les tasques i els meus dies de feina, impersonal probablement també, però de moment començo per la feina, dir, categoritzaré les tasques i els projectes per quan fan créixer l'empresa, val? En percentatge d'impacte en el creixement de l'empresa. Si són tasques que no fan créixer l'empresa, ja no les faré, val? Per què? Perquè vull focalitzar-me en growth. Doncs el mateix podria fer a nivell personal. Hòstia, tot el que vull fer, això m'aporta creixement? No, ja no. O això no m'aporta. Pues, igual no vull invertir-hi aquest any, no?
Un incís.
Digues.
Com ho medeixes?
Bueno, a veure, jo crec que no és fàcil. No ho tinc definit.
Per això. No és senzill, eh?
Però hi ha certes... Evidentment, tot fa créixer una miqueta. És a dir, si jo li dedico 2 hores a millorar les plantilles dels contractes de confidencialitat que tenim a l'empresa, faig millorar l'empresa, però no la faig créixer ni en el curt plaç ni d'una manera substancial. Vale? Aleshores, crec que té 2 vectors. Una és la quantitat de creixement i l'altra és la immediatesa. En canvi, si aquelles 2 hores les inverteixo en pensar una proposta de projecte que li puc tirar a un client que potencialment podria arribar a acceptar i aquell projecte són 100.000 euros, si sé que potser no és immediat, però són 100.000 euros de creixement en l'empresa. Collons, és un bon vector. Puc incrementar també l'equip, val? O sigui, a nivell d'urgència, potser és més fàcil, no? A veure, si faig això, creix un tal cosa, és a dir, si el dia de demà començo a sindicar els posts de Marsbase, que abans ho feia, vaig deixar d'haver de fer, en newsletters de la indústria, això em reporta tràfic. Per tant, em reporta i hi ha un cert creixement, val? És un creixement immediat, potser no és d'alt impacte, però és immediat. En canvi, hi ha coses que són de creixement més immediat, que vol dir focalitzar-me molt més en ventes, doblar el número de reunions que faig al dia i tal, tal, tal. Aleshores, això segurament, en el curt plaç, m'incrementarà la facturació. Jo hi ha bastants angles, no? Aleshores, això venia pel tema de per què vols indexar. Aleshores, si tu què vols indexar és per impacte o per la teva felicitat interior, no sé què, pots fer-ho. Però sempre hi haurà algunes condicions, val? M'explico. A casa som molt de... O jo soc personalment, soc de no fer servir delivery. Vale. Però és una regla que no puc tenir a casa o inclús a la feina perquè aleshores impossibilito molt la vida dels altres. Vale. O la faig pitjor. Vale. Aleshores, jo a títol personal no en faig, però tampoc soc d'aquells pesats que es dediquen a fer apologia de que la seva manera d'activisme és millor que la dels altres. Val? Puc mostrar la meva opinió, però no seré aquells que intentaré anar a convèncer la gent de fer això o no fer allò. Val? És a dir, no vaig... O sigui, jo vaig dient pues, que Glovo és una empresa de merda, però no vaig dient als meus amics deixar de fer servir Glovo. O sí, però no els forçaré. Val? No sé si m'explico. Aleshores, un exemple més concret, ho dic perquè el Noel ho citava, en un article que vaig escriure jo a la meva newsletter, que era la de sell out or cash out, or die out, no? Que és com o et vens o et mors, vale? A nivell de negocis. Vendre't a nivell de vendre els principis, no de vendre l'empresa. Vale? O vens els teus principis o et mors. Per què? Perquè totes aquestes conviccions fortes, vale, funcionen molt bé, són més fàcils de mantenir en condicions favorables. El tuit de la frase famosa de Marc Andreessen que diu conviccions fortes.
Sí, strong opinion, loosely held. Sí.
Loosely held. Correcte, no? O el que deien, tinc un pseudo-equivalent de jo tinc uns principis i no li agraden, tinc uns altres, no? Doncs això, quan totes les condicions juguen al teu favor, és molt fàcil poder dir no faig això, no faig això, això ho faig així, ho faig així, i ta, ta, ta. Ah, que comença a anar amb el dades, has de començar a fer condicions. Pots mantenir-te sent un talibán de les teves conviccions i en un cas, entre 1.000, potser et van bé les coses. I et poden anar molt bé, però al final és un càlcul de riscos versus recompenses, no? Serà més fàcil que et mantinguis si perds unes conviccions. Si les perds absolutament totes, també perds en credibilitat. És a dir, al final tu has de mirar, hi ha molts angles, hi ha moltes dimensions pels quals has de medir i veure els resultats de les teves accions. Un exemple concret, perquè està sonant molt esotèric tot això que estic explicant, vale? Quan nosaltres vam començar amb els Marsbase, vam començar l'empresa com una empresa que només treballava en remot, només fèiem Ruby, només fèiem Angular, right? Només fèiem web. I a sobre eren més cars. O sigui, teníem com molts pals a les rodes, vale? I de fet ens ha anat bé malgrat tenir aquests pals a les rodes, però eren pals a les rodes conscients, vale? És a dir, hi havia línies vermelles i hi havia línies grogues. Línies vermelles quines eren? No anirem mai a fer treball en oficina de gent. Per tant, ja vam perdre alguns clients que en realitat no eren clients nostres, perquè deien, hòstia, no feu treball presencial, no, doncs no us vull contractar. I tu diries, hòstia, doncs has perdut aquest client. Sí, he perdut aquest client. Per altra banda, sé que, havent traspassat aquesta línia vermella, la relació hauria anat malament des del primer dia, perquè jo ja hauria estat descontent, ells ja no m'haurien valorat la meva manera de treballar, jo ja estaria fent aquella feina a desgana i a sobre pensant en a veure quan s'acaba aquest contracte perquè arribi el següent que em rescati d'aquesta condició miserable, etc etc. I després hi havia línies grogues. Línies grogues és la de, per exemple, el tamany de projecte. No? Teníem, hòstia, el nostre tamany de projecte mínim serà aquest, però bueno, si treu una cosa més petita i la podem fer, doncs la fem. I no passa res. No? Amb els anys ens hem anat alliberant d'algunes d'aquestes coses. No? Per què? Pues perquè hem anat incrementant el ventall tecnològic. Però, per exemple, el bo que hem fet ha estat anar reavaluant aquestes coses o inclús en condicions més desfavorables hem estat més laxes. Val? Per què? Doncs algun moment de més incertesa econòmica, doncs quan el Covid i tal, me'n recordo quan era el Covid, que inclús vam perdre un client gran, va ser com un, hòstia, hi ha tanta incertesa que no sabem com estem d'aquí uns mesos. No tenim alguns contractes garantits, no vol dir tirem tots els nostres principis per la finestra, però serem més laxes a l'hora d'escollir projectes i vam agafar alguns projectes més petits que després potser ens vam empenedir, potser no, eh? Però en el moment van salvar els plats i vam creure que era el correcte. O sigui que ens vam treure uns pals a les rodes. I ara, amb el temps, estem molt agraïts dels pals a les rodes que ens van posar al principi de dir, vale, no, només fem Ruby o només fem web. Després vam acabar fent mòbil, eh? Però vull dir, només treballem en remot, som més cars que la resta, només fitxem a gent sènior, etcètera, etcètera. Aquests pals a les rodes, mirant enrere, són els que ens han fet arribar fins aquí. I el punt principal de l'article era que de totes les empreses que vam començar el 2014 o que ja estaven el 2014 i que eren similars a la nostra, avui en dia no en queda ni una. No perquè nosaltres siguem els més brillants, però hi havia una diferència fonamental que jo crec, perquè és que potser tècnicament eren més bons, potser tenien millors clients, potser eren més rics, el que tu vulguis, però hi havia una diferència fonamental. Parlant amb tots ells, ens deien, és que no ens agrada la part de negoci, val? Ens agrada, estan tots els fundadors allò que a la mínima que podia, no, és que jo a la mínima que puc em fico un projecte o estic en projectes i quan falten els projectes doncs vaig a buscar-ne. Malament, perquè arribarà un punt en què ja no podràs fer això de dir vaig a buscar-ne quan se m'han acabat perquè igual ja no tens suficient per estar al banc, no? Perquè en temps favorables tens accés de projectes i pots permetre't aquest privilegi. Però quan els projectes falten no et pots permetre no tenir una persona dedicada 100% del seu temps a buscar el projecte, no? I aleshores jo feia l'explicació, explicava el cas de dir, és que a nosaltres ens agrada el negoci. Potser no és la nostra part preferida de gestionar l'empresa, no és això, no? No és el negoci, realment ens agrada el producte, ens agrada desenvolupar, ens agrada el que tu vulguis, però comparativament amb la resta, hem tingut l'avantatge de que ens agraden els negocis. Deixem molts diners sobre la taula, i jo sempre ho dic, hem arribat fins aquí i seguim vius 11 anys després, malgrat, 1, fer totes les coses de manera legal i, 2, ser persones molt honestes. De dir, hòstia, aquesta empresa té 100.000 euros per fer el projecte, es pot fer per 30, tio. Doncs no li demanarem 100.000, li explicarem, mira, el podem fer per 30, et podem ajudar a maximitzar el retorn si l'inverteixes una miqueta més, si te'l fem per 50 i tal, 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 però no tiris 100.000 euros. O, inclús, projectes de gent que ets editors, vull contractar tal i dir-li, no, o no tenim la capacitat, o no tenim, sabem que no anirà bé, el podríem agafar, seria un gran risc, però no anirà bé, o inclús, no necessites aquest projecte. Ho pots fer d'una altra manera, tu pots estalviar, no el facis ara, és un error. Sabem que aquell projecte l'ha agafat alguna altra empresa, que ha tingut menys escrúpols, no? Per tant, no ho dic des d'una posició moral més alta, al contrari, dic, hi ha molts prismes per observar la realitat, el nostre, o el meu, personalment, és el d'un pragmatisme amb els diners. Els defujo bastant en alguns àmbits els busco, perquè també sóc inversor, no? Si no, doncs, vaya merda inversor, què seria? Però defujo els diners bruts, els diners no ètics o no alineats amb els meus principis i crec que, malgrat tot, es poden fer diners. O sigui, hi ha una manera ètica de fer diners, val? Et costarà molt més i has de combatre veure tota la colla de gent sense ànima o amb menys ànima que tu, perquè no és un concepte binari, és un gradient que guanyarà diners a costa teva perquè tu els has volgut deixar. Mentre tu estiguis content amb aquesta decisió i sàpigues viure amb aquests principis, endavant. Però és difícil, eh? A mi em costa molt.
Però aquesta limitació artificial també el que fa
és que al final indirectament t'ajuda a centrar-te més en les teves fortaleses.
100%, exacte.
I de nou, si el primer corol·lari pel consell de vida a la persona jove era la de que la barra és baixa, jo crec que la segona és que no pensis tant en parxejar les teves debilitats, sinó en reforçar les teves fortaleses. O sigui, vivim en un món de... És que no vull dir la paraula, o sigui, d'especialistes. No m'agrada el concepte, perquè no és real. Jo crec que el tercer consell de vida seria com abraçar la naturalesa generalista de la raça. Però sí que se't valora per les coses que saps fer bé i se't perdona bastant les coses que no ets gran cosa, en el benentès de que siguis molt bo en allò en el que et dediques. I això no és un clam pels especialistes, no, tot el contrari, sinó crec que és un moto de vida en una societat on la barra de satisfacció ja s'ha pujat tant que les carències ja no es mostren tant a dia d'avui. És a dir, com et diria, abans, si volies una feina en consultoria, el que se't demanava era que vinguessis d'una uni més o menys apanyada i que no tinguessis cap antecedent penal dolent, ¿vale? Però no se't permetia, per exemple, no presentar-te amb un traje i una corbata, ¿no? Llavors, tio, això era un showstopper total, ¿no? És a dir, si tu venies amb un xandall, doncs et deien que fora. Ara, segurament, a un programador brillant, si el tio es presenta allà amb un xandall i que no s'ha dutxat en 3 dies, igual li diran, a veure, contractat estàs. I ja treballarem en aquests detallets, però et passem aquestes coses perquè realment el vector en el que ens interesses, on tu ets el més bo i ets el millor, per tant, t'has centrat en les teves fortaleses, no en parxejar el fet de que, a veure, xato, compra't un desodorant també, no passa res, vull dir, ho pots fer. Però vull dir, no ha de ser el focus. Vull dir, el focus està en que aquesta persona s'haya llaurat una carrera en un vector molt valuós per la societat i el fet de que tingui aquests showstoppers, no? Vull dir, cony, és un tio que igual va una mica, que broteja una mica i que no es dutxa gaire i que parla malament a la gent, igual, fins i tot a aquell punt. El poden arribar a tancar en una habitació, si vols. Però crec que és més valuós el fet de centrar-te en aquest tipus de coses, no ho sé.
Hi ha un discurs també de normativisme, val? És a dir, en temps on no hi ha hagut tant negoci, i això va per sectors, eh? I la força laboral ha estat més commodity, l'empleador pot posar moltes més normes. I això jo sempre ho comento. Jo vaig viure, quan vaig entrar a Deloitte, era com, ui, cabell llarg, no, ui, tuatges, no, barba, superarregladeta i tratxo i corbata, val? I ara vas a Deloitte i no passa això. Per què? Doncs perquè es van veure que se'ls acabava el negoci. I ara ho estem veient amb la tornada a l'oficina, val? Fa un any es va, més o menys, no? Un any i mig, es va començar a revocar progressivament el full remote i es va tornar a implantar el model híbrid i ara hi ha hagut algunes empreses que han dit, vinga, s'acaba el treball en remote, tots a la puta oficina i qui no vingui a l'oficina està al carrer. Per què? Doncs perquè ara hi ha un excés potser de força laboral, les empreses necessiten més eficiència, les empreses també han vist que per un cantó havien fitxat massa o potser havien estat massa optimistes o el mercat els ha corregit, etc, etc. I amb qui ho paguen? Doncs amb la força laboral. I d'altra banda també hi ha una pendulització en sentit invers de tot el que s'havia guanyat en matèria de condicions laborals per certs sectors poc representats, etc, etc, que s'ha percebut com excessiva per una part influent de la societat i que estan dient ho hem de desfer, val? I ara, o sigui, tu veus el discurs que està fent Zuckerberg de, bueno, venga, anem a petar-nos la gent que no performa, les iniciatives de diversitat i inclusió doncs, no han funcionat, està venint una regressió en matèria de drets laborals i de reconeixement d'identitats molt fortes, molt nocives, al meu entendre. Jo crec que és un error clamorós, val? Però bueno, ja al final qui ho acaben pagant els de sempre, no? Però perquè s'estan apalancant molt amb el canvi de tendència també a nivell de societat. O sigui, al final, si la societat està votant a líders com com Trump, com Le Pen, com el de Wilders a Holanda, com Orbán a Hongria, és que, a veure, o sigui, lo més raro és que les empreses no comencin a posar esvàstiques a les oficines, saps? Vull dir, és que, no ho sé, vull dir, estem patint una regressió a nivell de societat molt heavy. Per tant, mals moments per tenir segons quines conviccions públiques, venen moments complicats. Jo no sé a nivell econòmic, a nivell societat, jo estic molt preocupat, a nivell econòmic no tant, per les converses que he anat tenint, sembla ser que aquest any, si més no el 26, ha d'haver-hi ja una recuperació notable a nivell econòmic, el que m'han dit, jo no tinc ni idea, però me'n fio de la gent que m'ho ha comentat. Sí que veig certs indicadors petitets, petitets. Jo, de primera mà, de que es comença a moure més el mercat, val? Però fins que això no afecti a la societat, sempre afectarà amb un o dos anys de decalatge. Val? Aleshores, hem de veure si aquesta pendulació inversa és curta o és o va fins al fons, el qual seria un moment molt complicat per molta gent.
No, però aquest és un clar exemple de teoria pendular del Roger, 100%.
Exacte, exacte. Mira, hem mencionat dos oients en un mateix episodi, tio, vull dir...
Sí, i a més, de la mà de que també s'ha vist, i és ben cert que moltes empreses s'han adonat de que el mercat premia molt les retallades agressives de personal, treure el 5% de la plantilla sembla que és una bona palanca en el curt plaç per donar-te aire. I s'ha demostrat, i funciona molt bé. Crec que moltes companyies han viscut de revaloritzacions molt grans a base de retallar plantilla de manera agressiva.
Clar, perquè qui és l'inversor? L'inversor és una persona que l'únic que mira és uns números en un Excel. No mira que allò afecta persones, no? Aleshores, si l'estoc de les empreses el tinguessin no només inversors professionals o semiprofessionals, el que tu vulguis, sinó gent que mirés també per l'impacte de societat que tenen aquestes, o l'impacte ètic, hi hagués com un cert arbitratge en aquest sentit, anirien diferent les empreses, però a veure, segurament també estaríem sacsejant els fonaments del capitalisme, No sé si hem respost... Bé, jo crec que sí, em donen una bona resposta, no?
Jo crec que sí, no?
Ja que s'ho curra amb el... Vull dir, tenia molts angles, ja et dic, surt temes com... A mi m'agradaria fer un episodi dedicat al concepte aquest de fer-se ric sense tenir sort, que crec que s'ha d'explicar bé i pot funcionar bastant bé. Animar a l'audiència que ens passin propostes per episodis i temes, perquè si no, doncs els nostres sempre seran pitjors, ja ho sabeu. I comentar això. Què? Com tenim el Patreon, Marc?
El Patreon està fet, està esperant. Està esperant a que el president de Foc a Terra li dongui... Sí. El vistiplau, o sigui, se'l miri i li dongui l'aprovació, sent tu el president.
Jo m'acabo de donar ara que sóc el president, després de 3 anys, ara representa que sóc el president de Foc a Terra.
O sigui, sí, perquè la figura del president és més representativa.
És aquell que no s'entera de res, no? Bàsicament.
Llavors jo et passo el draft amb la proposta i ets tu el que l'has de mirar i des del teu despatx a la planta 46 amb vistes a tot Barcelona l'has de firmar i has de dir sí, o sigui, endavant, sisplau, muntem el Patreon. Llavors jo te'l munto quan vulguis.
Val, o sigui, jo he de fer el gest del César, no? De pols amunt, pols avall i veure si la palma el gladiador.
Sí, però tens la proposta enterrada entre dotzenes de patrocinis que t'han arribat aquesta setmana i potser per això no l'has vist encara. Però quan arribis a l'oficina, que espero que no tinguis ordinador a la taula, només tinguis un telèfon, i aixequis el paper i trobis la proposta del Patreon, llavors serà quan ho publicarem.
Bueno, i hem de començar a moure ja el primer esbós de forquilla d'aquest any, perquè encara que no s'ha fet, jo crec que la gent ja està preparant la revolta amb les... Estan esmolant les eines per sortir a la nostra casa si no organitzem ja el primer esmorzar de forquilla de 2025.
Hauria de ser el gener i idealment la setmana que ve podria ser una bona candidata,
Doncs, escolta, això ens dona molt poc marge. Què, l'anunciem i ens hi fiquem ja? O sigui, fem un live announcement d'una cosa que acabem de decidir ara mateix? El posem ja i diem, vinga, tal dia el posem o què? Com ho veus?
Mira, el mateix dia 23.
Sí, ens atrevim o no?
Sí.
Val.
Fot-li.
Vinga.
23.
Val. Doncs vinga, sí, 23, així. Tit i fet, eh?
Tit i fet.
Doncs dia 23, esmorzar de forquilla, primer del 2025.